En clau de dona, amb Rita Valero. Benvenuti a l'enclau de dona d'avui. Et vull comentar que l'enclau de dona és un programa en el que s'entrevisten a dones emprenedores del Baix Empordà, de Palafrugell i Rodalies, però que també vol promoure una visió diferent, un canvi de mirada sobre què és el feminisme. I avui ens centrarem en això. He estat llegint i rellegint un llibre que recomano moltíssim, Feminismo Ilustrado, Ideas para combatir el machismo, en la seva 7ª edició, de la Maria Monrau i la Helen Sotillo. I és un llibre molt afable, molt agradable de llegir, amb unes il·lustracions també molt, molt xules, com el seu propi títol diu, Feminismo Ilustrado. I sí que us vull comentar alguns conceptes que no s'acaben d'entendre. Poden haver-hi dones masclistes? Doncs evidentment que sí. Vivim en una societat que s'ha focalitzat molt en el patriarcat, ara definirem què és el concepte patriarcat, però vivim en una societat on tot això ha estat imbuït tant per homes com per dones. Llavors, moltes vegades són les mateixes pròpies dones que tenen comportaments, actituds i comentaris masclistes. D'acord? El feminisme no és una cosa contra els homes, ni molt menys. És un concepte que defensa la igualtat de les persones. És un concepte que hem de tenir molt clar que no vol fer que ara les dones estiguin per sobre dels homes. I això ho dic i ho repetiré i ho repetiré i ho cridaré ben fort, perquè no és del que es tracta. No es tracta de que els homes han fet tot això. Els homes estem generalitzant, val? Estem parlant en termes genèrics, no? En general, ens hem trobat en situacions en les que els homes han passat per sobre de les dones sense tenir-les presents. No es tracta de que ara les dones facin el mateix, perquè si ens estem queixant d'això, no es tracta de que practiquem la mateixa cosa, val? No es tracta de que ara la dona agafi un rol com l'home masclista ha fet. No, es tracta de que hi hagi una igualtat, però una igualtat real, tant d'oportunitats com del sentit de la vida. Començaré per definir-vos, segons aquest diccionari il·lustrat que us comentava, el terme patriarcat. Patriarcat és el sistema polític, econòmic, religiós i social basat en el privilegi dels homes sobre les dones. El patriarcat és l'estructura de la societat que col·loca els homes per sobre de les dones. És a dir, que tots els llocs importants, política, institucions, religió, etc., des dels que es prenen les decisions sobre com ha de ser el futur, estan ocupats per homes. Per tant, volent la majoria de les ocasions, o sense voler-ho, algunes ocasions, les decisions es tomen en funció dels seus interessos. I per què? Doncs perquè jo escullo, jo trio, jo decideixo, tenint en compte, de manera inconscient, el que jo visc, el meu petit cercle. Si jo no he patit determinades coses, si jo no he tingut persones conegudes en determinades situacions, moltes vegades no ho tinc en compte i cadascú tria des del seu lloc, des del seu petit cercle. Aleshores, en moltes ocasions, si aquestes persones estan en llocs de poder, què passa? Que es cullen des de l'èlit que ells practiquen i tenen, no des de les situacions que moltes altres persones pateixen. Això normalment ha estat així. El patriarcat, per consegüent, és una forma d'opressió molt antiga. Amb el pas dels segles, les societats han anat avançant, també en aquest tema. I, efectivament, en alguns llocs del món, les dones i els homes són iguals davant la llei. Però aquí està la clau, davant la llei. La legalitat pot despistar bastant. La posada en marxa de les lleis d'igualtat no assegura que no hi hagi discriminació. Igual que existeixen lleis que prohibeixen atracaments, assassinats, i no per això es deixen de cometre. Vull dir que existeixi la llei no vol dir que la llei es compleixi, i menys en totes les ocasions. De fet, i encara que això et pugui deixar bocabadat, o bocabadada. Fins i tot existeixen lleis anticorrupció. Sembla una bogeria, no? No podem deixar-nos estafar ni enganyar pel fantasma de la legalitat. Les lleis per si mateixes no poden canviar una societat, s'han d'aplicar amb convicció. Si ens guiem per elles, podem caure en l'error de creure que la desigualtat ja és història, i això, malauradament, no és cert. Sí que és veritat que podem mirar al nostre voltant i veure que hi ha dones presidentes que dirigeixen bancs i que tenen negocis, i també estan a la universitat, als hospitals, als jutjats, inclús al futbol i als mitjans de comunicació. Aquests espais s'han reservat tradicionalment als homes i ara, allà, hi estan elles també, dones brillants i preparades. Sent optimistes, aquest panorama tranquil·litza una mica. Alguna cosa s'està aconseguint, però no ens podem deixar emportar pels cants de sirenes. Ens il·lusionem amb un patriarcat que està una mica debilitat i, de fet, molta gent pensa que vivim en una societat igualitària, però no. Ho sento, potser sóc una mica xafaguitarres, però s'havia de dir. En primer lloc, afirmar que existeix la igualtat en tota la societat basant-nos en l'experiència i el triomf d'unes poques dones no té gaire sentit. Cada una ha de tenir unes circumstàncies concretes que no tenen per què correspondre's amb les de la resta de la gent. Al cap i a la fi, la realitat d'una societat és la de la majoria. Que existeixin aquestes dones ocupant aquests llocs no significa que la seva presència ja estigui normalitzada, ni que la seva veu valgui el mateix que una veu masculina. Tampoc que el seu camí fins allà dalt hagi estat igual de fàcil que el d'un home. Com hem après amb la corrupció, les lleis són paraules en un paper, que després, a l'hora de la veritat, es poden ignorar. Amb les lleis d'igualtat passa exactament el mateix. Algun cop has comptat quants homes i dones hi ha als llocs on es prenen de veritat les decisions importants? Qui decideix el nostre futur? Doncs, segons aquest llibre que us estic comentant, Feminisme il·lustrat, de la Maria Monrau i la Helen Sotillo, aquí us comento algunes dades perquè puguis tenir-les clares. Potser els contes surtin una mica masculins. Rectors en les universitats públiques del Ministeri d'Educació, dones un 7%. Homes, un 93%. Els càrrecs als mitjans de comunicació Global Report, dones, 27%. Homes, 73%. Ministres al Parlament, dones, 17%. Homes, 83%. Estem parlant d'una dada, en aquest cas, del 2015. Dones IBEX 35, estem parlant de l'any 2014. Dones 13,3%, homes 86,7%. Magistrats del Tribunal Suprem, secció estadística del Consell General del Poder Judicial. Dones 13,9%, homes 86,1%. No és casualitat, són molts anys així. El gènere masculí ho ha dominat tot. Són homes, escollits per altres homes, els que ocupen aquests llocs. I quan han d'elegir, tendeixen a escollir altres homes. Mentrestant, les dones han anat conquerint els drets mitjançant una llarga lluita que dura fins a dia d'avui. S'ha de perdre la por a aquesta paraula. Lluita. És la que millor defineix el camí. O millor dit, el laberint d'obstacles que suposa conquerir un terreny que saps que et correspon. I escolta, aquestes dones guerreres que han pressionat el patriarcat i s'han vist obligades a cedir, han plantat les arrels que han arribat i arriben molt lluny. Aquestes primeres dones que van pressionar el patriarcat i en moltes ocasions es van veure obligades a cedir, van plantar les llavors, i d'aquestes llavors van naixent plantes que allarguen les seves arrels fins a poder arribar ben lluny. Moltes vegades, no sé si tu t'ho has trobat, però jo sí, que en comptes de dir a la cara amb una dona ets una incompetent, aquesta cadira és meva, el que es diu i el que et sols trobar és que ho fan d'una manera molt subtil. Per exemple, dient, no, no és que les dones no puguin fer això, és que no estan interessades. Mentrestant, els homes a les seves butaques exerceixen la màxima resistència. Alguns comentaris són aquests. Dones, vosaltres sou dolces, carinyoses, empàtiques. Teniu una facilitat especial per posar-vos guapes i somriure. Nosaltres, en canvi, som uns desastres, a qui ens agrada manar i barallar-nos, però no som res sense els vostres consells i cures. En realitat, maneu vosaltres. Sí, al final, amb les vostres armes de dona, feu el que voleu amb nosaltres. Ai, quin fàstic em fan totes aquestes expressions. Per no pillar-se els dits, otorguen un fals poder a això que en diuen armes de mujer, que bàsicament consisteix en convèncer mitjançant la seducció, o més ben dit, la manipulació. Primer, hipersexualitzen el cos de la dona, però ells i també moltes dones, convertint-lo en un objecte de desig i construint-lo tal i com els hi agrada, moldejant-lo en funció d'allò que ells volen. Després, amb molt, et permeten explotar aquesta sexualització de la que també es beneficien ells per aconseguir alguna cosa. Tot i així, absolutament res garanteix que la dona pugui sortir-se al final amb la seva. Aquesta figura és la que es va popularitzar a les pel·lícules de Hollywood dels anys 40 i era coneguda com la femme fatale. Es representava com una villana que utilitzava la seva sexualitat insaciable per embaucar a pobres homes que, incapaços de controlar els seus desitjos, podien arribar a fer qualsevol cosa per elles. Ai, si poguessis escollir entre aquesta via i la que tenen ells, que és demanar directament el que volen, què escolliries? Qui es conformaria amb una estratègia hipòcrita que implica lliurar alguna cosa a canvi de que t'escoltin? No és més just que totes les persones puguin demanar lliurement, amb veu alta i clara? La resposta és sí, ho miris per on ho miris. I ara què? Et preguntaràs. Doncs sí, està el tema complicat, i ara què? Ja coneixem el que és el patriarcat i com funciona la societat. Hem descobert que la seva estratègia ha canviat. És més fort quan s'amaga a l'ombra. Abans deien directament a les dones que eren inferiors. Ara, com que no poden fer això, adornen el discurs fent creure tot el contrari. No puc evitar preguntar-me com i quan podrem acabar amb aquest patriarcat i amb la desigualtat. Primer, hem de ser conscients de que és un procés llarguíssim. El patriarcat és fort i, a més, té a la seva disposició aliats tan grans com les institucions, polítiques, religioses i els mitjans de comunicació. Al pas del temps, les dones pioneres que han aconseguit arribar i les noves tecnologies que aconsegueixen unificar les persones per fer grans coses, és allò que podem utilitzar nosaltres. No hi ha una fórmula màgica, però hi ha qui porta més camí recorregut. Així que, per començar, podem mirar cap enrere, cap als països més igualitaris, els del nord d'Europa, com Islàndia, per exemple, on podem trobar un aconteixement que va marcar un abans i un després en la lluita pels drets de les dones. A Islàndia, el 24 d'octubre de 1975, va haver-hi una vaga de dones convocada per les Red Stockings, Medias Rojas, un moviment feminista radical fundat el 1970. Aquell divendres, el 90% de les dones van sortir als carrers a manifestar-se en lloc d'anar a treballar, tenir cura dels fills o fer altres tasques de la llar. Estaven fartes de que la seva feina es donés per sentat. El país es va col·lapsar i els homes van poder veure el pes real que les dones tenim a la societat. Les dones es van reunir i van donar compte de que, a pesar de tenir el vot des de 70 anys abans, tan sols hi havia hagut 9 dones al Parlament en aquelles 6 dècades. Sabien comptar i no es conformaven amb una representació simbòlica. La conclusió va ser clara. La igualtat legal no garanteix la igualtat real. Hi ha d'haver dones als espais de poder perquè puguin canviar les coses. al 1980, Vigdís Finnbogadóttir es va convertir en la primera dona presidenta d'Islàndia i del món. A dia d'avui, al Parlament islandès hi ha un 44% de dones i el país està sempre al capdavall de tots els estudis sobre igualtat de gènere des de fa anys. A nivell de lleis d'igualtat, també és impecable i ocupa un dels primers llocs en qualitat de vida. Això vol dir que les dones haurien d'estar sempre representades al 50% en els llocs de poder? És una bona pregunta. Quin percentatge de població hi ha masculí i femení? Exactament un 49%. Així que, bé, potser la representació de les dones no ha de ser el 50%, però quasi. No té sentit deixar la meitat de la població fora de l'àmbit de les decisions que ens afecten a tots. I una pregunta que es repeteix moltes vegades és si ha d'influir el gènere en lloc dels mèrits a l'hora de donar un lloc de treball a algú. Doncs evidentment que no. Escollir en funció del mèrit és l'ideal, només si tots els aspirants han tingut les mateixes oportunitats per arribar fins allà. Però ja hem vist que això no és cert. No només això, sinó que actualment aquesta accessibilitat és més aviat del gènere masculí. A més, dir que hauria de ser per mèrits és el mateix que dir que no hi ha suficients dones competents com per ocupar el 50% de res. O que la majoria dels homes són més capaços que qualsevol dona. Una mica perillós aquest argument, no? Una cosa és evident, perquè entrin les dones, algú ha de sortir. I el gènere masculí no vol perdre la situació de privilegi en la que ha disfrutat, gaudit al llarg de tota la història de l'ésser humà. I s'entén. Però hi ha males notícies pel patriarcat. Les dones estem trucant a la porta i la paciència s'està acabant. De fet, haurien de ser ells mateixos els que donessin compte de que han estat abusant de les seves situacions de poder i ningú vol ser aquest tipus de persona, o almenys no hauria. Fins al moment, l'única fórmula efectiva i comprovada per disminuir la desigualtat entre homes i dones és que hi hagi una representació igualitària en les institucions i els òrgans de poder. Així, les pròpies polítiques podran disposar de les eines necessàries per aconseguir una igualtat real. A més, és molt absurd deixar de costat el potencial i les capacitats de la meitat de la població. És com ser director de recursos humans d'una empresa i negar-te a donar feina a la meitat dels teus treballadors, a pesar de tenir-los allà. Però al final, el més important és mirar cap al futur. Les noves generacions de nenes necessiten nous referents i els nens han de néixer en un món on ser presidenta sigui algo possible. Si ens posem en la ment d'una nena fins a l'actualitat, el patriarcat li ha llançat el missatge de que ha d'aspirar a la maternitat, a la cura de la família, a quedar-se a casa, a cuidar la seva imatge, en comptes d'animar-la a arribar al més lluny que pugui, a no posar-se límits a allò que pot i vol fer, a perseguir allò que vulgui, exactament igual que se li diu a un nen. Fa alguna cosa més d'un segle semblava una utopia que les dones poguessin votar, però la lluita, valenta durant anys, va fer que ho aconseguissin. També ho era que assistissin a la universitat, ocupessin càrrecs, fossin jutges o inclús que viatgessin a l'espai. Si hem arribat fins on estem, és perquè va haver-hi pioneres que van creure que no s'havia de lluitar per la igualtat perquè fóssim a aconseguir-la algun dia, sinó perquè era lo just i perquè va haver-hi homes que van veure que el que aquestes dones deien tenia tot el sentit del món. El feminisme no és només una cosa de dones, és una cosa d'homes, de dones, de persones que no se senten identificades amb cap dels dos gèneres. És una cosa de tothom. És una cosa de tota la societat. Així que sí, les utopies es poden convertir en realitat. Creure que alguna cosa és impossible és el primer pas per no aconseguir-la. Canviar la jerarquia no és una opció, és una obligació de totes les persones, estiguin on estiguin. Un cop que obrim els ulls i veiem la desigualtat, no tenim excusa per no lluitar contra ella. I tot això són paraules, com dèiem, de la Maria Murnau i de la Helen Sotillo, que estan en el seu llibre Feminismo Ilustrado, Ideas para Combatir el Machismo, de l'editorial Montena, un llibre il·lustrat que ens parla d'altres paraules, no només del patriarcat, com hem comentat ara, sinó també del masclisme, del feminisme, de les identitats, de la cosificació, de la doble jornada, dels micromasclismes, de l'empoderament, de la sororitat, i després ens fa unes propostes d'idees pel futur. Doncs un llibre, com t'explicava, molt il·lustratiu sobre tots aquests conceptes que jo crec que ara cada vegada més estan agafant més força, però en veritat n'han d'agafar molta més. Anem a veure un dels altres conceptes, el masclisme. El masclisme és un discurs i actitud basats en que els homes són superiors a les dones. Perquè te'n facis una idea clara del que és el masclisme en la pràctica sense utilitzar paraules estranyes, és tot allò que promou una visió inferior de les dones. És a dir, des dels comentaris innocents, a primera vista, com «això no és per nenes» o «se te va passar el arroz», fins a la pressió sobre els seus cossos, infligida com un bombardeig constant d'anuncis perquè modifiquem la nostra aparença. Aquests comportaments masclistes no són només propis d'alguns energúmens, que també. No, aquests comportaments tenen molts tamanys i formes i estan per tot arreu. Els hem après quasi sense adonar-nos i els repetim quasi sense adonar-nos, perquè aquesta societat és masclista. El patriarcat és l'estructura, no? Doncs el que la manté viva és el masclisme. Mentre les persones pensin, diguin i facin, assumint que les dones són inferiors, elles ho seguiran creient i la jerarquia continuarà intacta. Patriarcat i masclisme formen un gran duo, oi? Però clar, que ets exagerada. Veus masclisme per tot arreu. No tothom és masclista. Ai, tothom és masclista perquè és l'educació que hem rebut. L'educació de la família no és l'única que es rep. Aprenem de la televisió, del cinema, de la publicitat, de l'escola, de les revistes, dels anuncis, dels pòsters. De forma inconscient, totes les persones reprodueixen una i una altra vegada aquestes actituds. S'ha de pensar molt el que s'amaga darrere de les nostres paraules per adonar-nos de la seva influència i deixar d'utilitzar-les. Per exemple, una àvia que li diu al seu net que els nens no ploren, sense adonar-se, el que li està dient en el fons és que plorar és una cosa que fan les nenes perquè són dèbils i semblar-se a una nena és una cosa dolenta. I l'àvia no volia dir res d'això, però ho està dient. Sense adonar-se, ho diu. Tampoc podem liar-se-la a l'àvia perquè digui aquestes coses. La dona és gran i és el que porta escoltant tota la seva vida. En l'escala de perillositat està en el més baix. El nivell de masclisme seu és gairebé inofensiu. El que s'ha de tallar frontalment és el masclisme ranci i el neomasclisme. El primer, el masclisme ranci, és el masclisme de tota la vida, el que es veu venir de lluny i es manifesta en qualsevol lloc, un menjar, una classe, un carrer o un programa de la tele. El segon és el dissimulat, el políticament correcte, la versió 2.0, el que te la deixa anar embolicada amb molts de llacets, el que semblava el més progre de la taula i, en veritat, et deixa a quadros. El masclisme clàssic és el més fàcil de detectar. Es pensa que aquestes coses ja no passen gràcies al pas del temps i a les lleis d'igualtat. Mentida! Error! Pots trobar-ho actualment en qualsevol lloc. Existeix la creença de que les dones necessiten l'aprovació constant del seu físic per part de desconeguts. En moltes ocasions ens trobem, i gent que passa pel carrer, simplement, ens trobem que diuen i tenen aquests comentaris. Evidentment, la intenció no és afalagar. I si així fos, pot veure's en la reacció d'algunes dones que això no és precisament el que han aconseguit. O a lo millor ara resulta que moltes dones responen «Gràcies, igualment, que he considerat». A que no? A que aquesta no és la resposta. La resposta habitual és el silenci i caminar una mica més ràpid. I alguna valenta inclús potser contesta «Porc», però encara són poques. O a cas quan algú comenta «Quin cul!» «Gràcies, bon home! Em feia falta sentir aquesta frase tan bonica per començar bé el meu dia. Que tingui un bon matí!» En una terrassa d'un bar també ens podem trobar persones així. Abans se li deia el viejo verde, el que ho feia. Però ara hi ha una nova generació de piropistes buenrolleros. Es disfressen de formes molt diferents, però tenen un patró de conducta comú. I han après dels anteriors. Esperar que les dones passin pel davant del grup perquè no vegin qui ho ha dit. Molt valent! Per sort, aquesta tàctica perd efecte quan la dona es gira. Però parlarem també del neomasclisme, que el podem trobar a qualsevol lloc. Sol abundar espais que considerem progrés. Un partit d'esquerres, la Facultat de Belles Arts, una casa ocupa, un concert de rock, un grup de gent jove... És fàcil reconèixer quan es treuen la careta dient coses com aquestes. No ens hem d'anar als extrems. I les denúncies falses. 30 homes assassinats a mans de les seves dones. No és masclisme, és mala educació. Ja hi ha igualtat. Ni masclisme ni feminisme, igualtat. La violència no té gènere. El piropo no és assetjament. I aquestes frases les poden dir tant homes com dones. Com veus, l'estratègia clau és confondre. S'inventen xifres, com la dels 30 homes assassinats. Sabies que és una notícia falsa que circula per internet i que es repeteix cada any? Neguen que el feminisme sigui igualtat. Volen fer creure que ja estem en una societat igualitària i que cadascú pot fer el que vulgui. En una societat tan desigual, aquesta frase es queda molt curta. Per no parlar del mite de la lliure elecció. Hi ha masses condicionants com per afirmar que cada elecció està lliure de les influències externes. Resumint, el masclisme està molt present a la societat, no només per part dels homes, i per això és necessari que totes les persones creguin en el feminisme i s'involucrin al 100% en la lluita per la igualtat. I quan diem que el masclisme està fortament arrelat en les estructures de la nostra societat, volem dir que opera de formes molt evidents, com aquestes que acabem d'esmentar. També, però, de formes més subtils. Per exemple, les carreres universitàries ja no prohibeixen l'entrada a les dones. Això és cert. Però hi ha algunes dinàmiques perverses que continuen portant-se a terme. A les universitats... Pots passar per una classe d'enginyeria industrial, la típica carrera relacionada amb la intel·ligència i la constància, i per qualsevol d'educació infantil associada a la cura i a la criança. I ara compta el nombre d'alumnes, homes i alumnes, dones que hi han. Sorpresa! Sí, hi ha un gran domini en la primera del gènere masculí i en la segona del femení. Casualment, això coincideix amb les actituds assignades històricament a cadascú. La raó, a ell, i l'empatia, a ella. L'oficina és un bon lloc per fixar-se en aquestes coses. Sobre el paper, les dones s'han incorporat de manera totalment natural al món laboral. En realitat, en l'oficina s'arriben a moltes cotes de masclisme. És un ecosistema molt complet. Per començar, la majoria dels caps són homes. Això es deu al sostre de vidre, barreres invisibles que impedeixen a les dones accedir a aquests llocs importants. Amb barreres invisibles, volem dir que els homes que escullen qui ocuparà aquests càrrecs creuen que elles ho faran pitjor, bàsicament, o que quan pensen en algú de confiança per aquest lloc, inevitablement pensen en homes. Per no parlar dels sous. Absolutament tots els estudis que es realitzen sobre això coincideixen en que hi ha una bretxa salarial que ronda el 24%. Això suposa que les dones treballen uns 3 mesos gratis, si ho comparem amb els companys de feina homes. Per un altre costat, en qualsevol edifici, el personal de neteja ho formen dones en la seva gran majoria. Existeix també la creença popular de que elles neteixen millor. Ah, si ho pensem bé, què fa falta per netejar? Mans i ulls, així que qualsevol pot netejar. O serà que a les empreses de neteja hi van dones amb habilitats especials? Això com una superheroïna que lluita contra la brutícia. Hipervelocitat, superelasticitat, visió X que detecta la pols. Però el masclisme no està només en els llocs de feina. També està en els llocs d'oci, en les discoteques. Hi ha molts tios pesats que no se n'adonen de que els seus intents de lligar es converteixen en acòs. Ens diuen bordes desagradables, que no contestem, que som lesbianes. Ai, no tenim per què seguir-vos el rotllo. No voler parlar amb vosaltres no és ser maleducada, ni borde, ni res per l'estil. Ningú està obligat a conèixer ningú. Vale, i el tercer concepte del que et vull parlar avui és del feminisme, precisament. Moviment polític i social que persegueix la igualtat, igualtat, repeteixo, la igualtat entre homes i dones. Què podríem dir? Doncs que els ingredients del feminisme són l'autoestima, el lideratge, la llibertat, la independència, la inclusió, les correccions de les injustícies, en fi, per arribar a una major felicitat, en veritat. El feminisme, en realitat, doncs, és una resposta al patriarcat i al masclisme, i la seva finalitat és aconseguir la igualtat entre homes i dones. En quant això sigui real, la seva lluita estarà acabada. Però, com hem vist, encara estem molt lluny de que això sigui real. Moltes persones són una mica escèptiques amb aquest terme, i que comenci per fem sembla que indiqui que es decanta més pel gènere femení i sembla que sigui equivalent al masclisme. El masclisme, ja ho hem vist, és la presumpció de que el gènere masculí és superior al femení, però el feminisme no pressuposa el gènere femení per sobre del masculí. El feminisme neix com a resposta a l'opressió del sexe masculí, precisament perquè el sexe femení és l'oprimit, és per lo que porta el seu nom. Dir-li igualisme o humanisme seria negar que qui ha patit i continua patint aquesta opressió són les dones, i per això no se li diu igualisme o humanisme. Però no és d'estranyar que s'hagi volgut retorçar el nom per tornar-ho en contra de les dones. Les feministes han tingut sempre mala fama de ser dones amargades, lletges, velles, de ser bruixes que odien a tot aquell que es consideri del gènere masculí. Ai, quines males enteses, de veritat. De dones feministes en podem trobar de tots els colors, de totes les formes, de totes les maneres. Aquesta idea que es té de la dona feminista estereotipada es manté gràcies als mitjans rancis, però les mentides al final sempre cauen. I ja des de dones humils de barri fins a celebrities de Hollywood es declaren feministes. Si ho són o no ja és un altre debat, però ho diuen, i les noves generacions ho estan veient. Segurament passaran molts anys fins que el significat negatiu de la paraula feminisme desaparegui totalment, però ja s'estan donant passes en la bona direcció. Tot i així, la tendència d'autoproclamar-se feminista és relativament nova. Si algú deia fa unes dècades que era feminista, es liava una grossa. I com és possible que hi hagués tant rebombori per una cosa tan justa com el fet de que tothom siguem iguals? Doncs perquè el masclisme campava encara alegrement. I quan no érem iguals davant la llei, otorgar drets a les dones significava que els homes perdien la seva exclusivitat. Si les dones podien votar, no serien ells sols els que podrien decidir les coses. Si les dones tenien dret a tenir cases i empreses, no serien ells els únics que podien fer-ho. Tot es resumeix en privilegis i espais i en no voler renunciar a ells, principalment. Afegirem una miqueta d'història per entendre com és ara el moviment feminista i per què és tan important per les dones. Durant la Revolució Francesa es va començar a parlar de la igualtat de drets, en principi la igualtat de drets entre classes, entre races i entre gèneres. Moltes de les que van lluitar en primera línia amb els seus companys d'igual a igual es van estavellar contra un mur quan es van adonar de que aquesta égalité, aquesta igualtat de la que parlaven les consignes, no incloia ni de més lluny a les dones. Per protestar, la francesa Olympe de Gouges va calcar punt per punt el text clau de la revolució, que abogava per la igualtat de drets de l'home, enfocant-lo de nou per defensar els de les dones, i al fi va quedar com la declaració dels drets de la dona i la ciutadana. Això va sentar fatal als companys que no entenien en quin moment va poder pensar aquesta dona que amb elles també hi anava, això de la igualtat. Déu-n'hi-do, quina bogeria! Una altra contemporània va ser Mary Wollstonecraft, mare de la creadora del monstre de Frankenstein, qui, en la seva vindicació dels drets de la dona al 1792, va dir clarament per primera vegada que les dones no eren diferents als homes per naturalesa, sinó per educació. Una altra que estava boja, no? Ai, aquests dos aconteixements van plantar la llavor de la ideologia feminista, però hem d'esperar fins a principis del segle XX perquè es formi un moviment social com a tal. Es va fraguar al Regne Unit, on les dones ja estaven fartes. En ple segle XX no podien votar, ni tenir propietats, ni anar a la universitat, ni tan sols tenien dret sobre els seus fills. Després d'anys de passotisme del govern, les sufragistes, el grup més radical, va començar a respondre de forma contundent. Aquestes dones valentes actuaven sota el lema «fets, no paraules», o el que és el mateix, «menys menjar-nos l'orella amb què som igual de vàlides i més demostrar-ho amb lleis». Aquestes dones llançaven pedres als aparadors, tallaven les comunicacions i incendiaven edificis. Feien el que fes falta per fer-se escoltar. Això sí, caos sense fer mal mai a ningú. Inclús van arribar a ficar-se en el famós derbi d'Epsom per posar-li la bandera sufragista al cavall del rei. Quan eren detingudes, feien vaga de fam fins que les havien de deixar anar, que la van liar parda. Moltes van ser repudiades per la seva família i per la societat. El govern alimentava aquest odi repartint pamflets on les sufragistes apareixien, com hem dit, dones amargades, velles, lletges, molt serioses, amb molts apels per tot arreu. Ai. Les sufragistes no ho van tenir fàcil, però al final ho van aconseguir. Fins al 1928 no van poder votar totes les dones angleses. Les protestes van continuar durant tot el segle XX, també lligades a altres moviments pels drets socials. Les acadèmiques, filòsofes, exposaven que a les dones se'ls educava en la submissió i que els homes tenien el poder i exercien violència. És a dir, que es va començar a parlar dels rols de gènere, els estereotips, gràcies a aquestes autores com Simone de Beauvoir i Betty Friedan. Tot això va xocar contra nous murs, els dels escèptics i els que aixecaven les celles. Però a poc la societat es va anar conscienciant i als anys 90 va haver-hi cims internacionals per parlar de la igualtat de drets en una gran part del món. Probablement ara ja estem en un moment important. En tot el món hi ha protestes i el tema de la igualtat entre homes i dones està a les notícies a diari. Es parla en molts espais del que queda per fer. I apareixen nous debats, com la teoria queer, la transexualitat o l'ecofeminisme. Inclús la indústria audiovisual comença a posar protagonistes femenines en tots els gèneres. Tot i que aquest és un tema de debat també que un altre dia encetarem. Però vaja, per posar alguns exemples, Judith Butler, Caitlin Moran, Femen o Anna de Miguel. El feminisme té una trajectòria bastant àmplia, però sempre ha anat acompanyat d'una imatge negativa. Ara l'estratègia no és pintar les feministes com a dones amargades i lletges. Això no funciona quan fins i tot Beyoncé, considerada una sex symbol a nivell mundial, es posa un cartell gegant amb la paraula feminista. Ara, el que els hi dona resultat és dir que ja hi ha igualtat i que, per tant, el feminisme està obsolet. El masclisme inventa paraules com ambrisme o feminazis per fer creure que una gran part de les feministes vol, en el fons, donar-hi la volta a la truita i situar els homes en una posició inferior. Però és que no és el cas. Res més lluny de la realitat. Ara que saps el que és el feminisme, la següent pregunta seria: per on començo? Un cop et poses aquestes noves ulleres de feminisme o igualtat, no hi ha marxa enrere. Posar-se aquestes ulleres és una forma curta de dir que has obert els ulls, que has vist que totes aquestes coses que et molesten, com els piropos, o que et diguin puta, o que et diguin puta per lligar amb molts tios, tot això té una explicació. El canvi ho aniràs incloent tu dia a dia. Primer començarà a pitar-te el radar feminista amb cada gest masclista que trobis. Segurament mai t'havies fixat en que les col·laboradores de la tele són sempre models i els nois, no? Potser tampoc t'havies fixat que en les revistes d'esports no hi ha gairebé mai res d'esport femení i que pràcticament les úniques dones que surten a la Fórmula 1 són les azafates, que no hi han o hi han molt poques dones soles als bars i et trobaràs una llarga llista de coses que abans no t'havies plantejat. Segurament te n'adonaràs que moltes d'aquestes coses s'adrecen cap a tu, però que tu també les fas sense adonar-te. Però no passa res. No és tard per canviar. Ningú neix amb un manual feminista sota el braç. I és que en veritat no es poden donar lliçons del que és ser o no ser feminista, però hi ha coses molt òbvies. Una política o un polític que no para de retallar en ajudes per la igualtat, per exemple, no és feminista. Un home o un noi que assetja a les dones pel carrer no és feminista. Un presentador o un director de programes que només contracta dones guapes i joves per posar-les a seccions de moda, maternitat i a homes amb qualsevol físic i edat per fer les seccions de ciència i curiositats, tampoc no és feminista. Un escriptor que ataca frontalment el feminisme cada cop que té ocasió i en qualsevol mitjà, no és feminista. De fet, totes aquestes persones són molt masclistes. Cada persona posa en pràctica la seva ideologia feminista de la millor manera que sap, adaptant-la al seu context. Una dona que està a casa amb dues criatures potser no pot tenir les mateixes prioritats que una dona que està a la universitat. També és poc probable que coincideixin les seves prioritats entre una dona immigrant en recerca de feina i una dona trans cap d'una empresa. Entre els homes també passa. Un pare que acaba de tenir una criatura és més sensible a certs temes que un sindicalista, per molt que estigui conscienciat. Hi ha incomptables circumstàncies i per això hi ha molts tipus de feminismes. Però el més important és no centrar-nos en les diferències, sinó en allò que tenen en comú. Un moviment dividit seria més fàcil de vèncer, però si qui creu en la igualtat s'uneix i fa tot el que està en la seva mà, es poden aconseguir moltes coses. A més, la internet pot ser molt poderosa. Podem connectar-nos amb persones de qualsevol zona en qualsevol moment. I això significa que podem crear xarxa per tot el món, unint i enfortint cada cop més aquesta resistència, conquerint espais fonamentals com la política i les institucions. Si ho penses bé, si no creus en la igualtat i no lluites per ella, estaràs recolzant la desigualtat. Així doncs, no tinguis por a dir-te feminista. I fins aquí el programa d'avui. Recordem que aquests comentaris estan basats en el llibre Feminisme il·lustrat de la Maria Murnau i la Helen Sotillo. Idees per combatre el masclisme. Doncs molta feina a fer encara i en ello estamos. Espero que t'hagi agradat, que t'hagi il·lustrat i que a partir d'aquí, doncs, et posis aquestes noves ulleres o les netegis bé per veure amb una nova mirada.
Noms de dona, una petita mostra, petjades noves en la història.